Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Òpera rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Sis minuts que passen de la una del migdia. Maria Voronkova, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Ai, que bé, que contenta ben.
Sí, estic aquí molt ben trobada.
Estàs bé amb aquest estudi, eh?
Jo sí. A més, s'està fresquet. Ah, oh, que bé que s'està, Déu meu.
Sí. Que clar, surts al carrer i és...
No, no, se puede ya. Què
no,
ha passat?
No, no, som a l'agost.
No, perquè... És que jo vull un iceberg i està abraçada
avui,
a ell.
Avui, dies com avui, és l'únic dia que congenio, que entenc, que aplaudeixo i que abraçaria a cada ciclista de Barcelona.
Per quina raó?
Home, això s'ha esportat bé, aquesta calor.
Home, no, però, escolta, és una decisió personal, també, no?
Sí, sí.
No, jo caminant su, també, eh? I no ho he triat, eh? Vinga.
És que... Una abraçada, també, per tu.
Gràcies. Ara, això és el que jo necessitava. Si és que l'envidia m'ho mala, per mi part.
Ai, escolta, la gent no ho entendrà, però tinc moltes ganes de fer-te aquesta pregunta.
Ai, digui'm.
On és la gent del barril?
A la taula, perquè estava ocupat el barril.
No, us feu el favor, si sou a la taula, de tornar cap al barril, que estic massa acostumats a vosaltres.
Home, clar, ja no t'arriba la gent del barril. Algo Diògenes estranyo està passant aquí. Bueno, és igual, a veure si torna al barril.
Fill, va, de què ens parles avui, Maria?
Doncs estic contenta perquè estem d'aniversari, ja saps que m'agraden, jo els aprofito, els aniversaris. Sí. Perquè el dilluns, el dia 3, va ser el 125 aniversari de Johann Strauss.
Home!
Però el segon, el júnior, diguem. Sí. El segon.
Podem dir l'important?
No, perquè és mentida.
És mentida?
És que van ser tots molt importants. És que són una saga. Són una saga heavy, forta, que van transcendir. És que són... Sí, van ser intensos, eh? I hi ha molta confusió. Avui no parlem del pare, avui parlem del fill, del primogènit, no dels altres fills. És que en van tenir molts.
Sí.
És que és molt
complicat. Són molts Strausses.
Sí, molts Strausses. Sí. Així que no parlem del pare, com molt bé has dit, sinó parlem del... rei del vals, que lo del rei del pop no és nada nuevo, ja hi havia un rei de coses.
Per posar en context,
sí.
I per això deia equivocadament, i sé perquè ho dic equivocadament a l'important, però és el rei dels valsos, és aquell que escoltem normalment...
Sí.
Als concerts d'any nou.
Sí, però també escoltem peces d'altres Strausses.
I del pare també, eh?
Per això t'ho dic.
Sí,
és
sí,
que...
sí.
Però sí. Qui ens ve el cap...
Qui ens ve el cap és el fill.
Sí, aquella figura com d'or amb el violinet i el bigotet...
Aquest,
sí. El famoso, sí. Sí, jo què sé. Bueno, va, que li dediquem el programa d'avui per celebrar la seva efemèride, així que vinga una mica de música.
No menteixo, 3 hores escoltant aquest tipus de música.
I jo ballant-la també,
Sí.
M'encantaria, sí. Que maravilla. És que m'encanta.
Tant el vals, ja em diràs, potser sí, potser no, però el vals fa tan imperial.
Home, és literal, clar. I ens imaginem aquelles sales i aquells vestits i aquell d'allò. M'encanta. Sí. En fi, molt, molt ben mencionat perquè per parlar de Strauss, hem de parlar del vals, perdó. Hem de recordar què va suposar el vals per l'època, perquè és una cosa molt important. Va trencar tots els motllos socials. Sí, va ser una revolució absoluta. Si recordeu, per Nadal hi vam dedicar tot un programa de tots els orígens, que esteu convidadíssims a escoltar.
Va ser una mica el swing de l'època, per entendre'ns?
És que va ser molt més heavy. Jo el comparo més amb el perreo i amb el reggaeton.
Uau!
Sí, perquè va ser un escàndol. Sí, però és que va ser un escàndol. Sí. Realment era un... Però aquesta gent, què està haciendo? Què està passant? Va escandalitzar literal Europa. O sigui, era un escàndol aquesta dansa. Per què? Pues, es considerava absolutament immoral.
Clar,
es considerava pervers. I atenció, una amenaça a l'estil de vida de la high society.
Clar, bé, es toquen.
Clar. Perquè ja s'anaven tocant amb l'esport, però així no.
Clar,
quina és la clau? Doncs que la dansa consistia en tu agafes una parella i gires, i gires, i gires, fins que perds el món de vista.
Clar.
Però quina és la gran novetat? Que no és que agafes la parella, és que te l'has de tensar, te l'has d'enganxar per giravoltar a la part, per anar junts.
Sí.
Clar, entre el roce i el mareillo de las vueltas, aquello eren drogues dures.
Vols dir que... No ho diré, ho faré.
Correcte.
Val.
Correcte. Además, estabas como un poco drogadito de la... Ay,
la volta...
El mareíto, y tienes la cadera enganchada a otra
Así
persona.
Suena más reggaetón, ¿eh? El mareíto.
El mareíto y con la caderita enganchada. Clar.
Ara ho estic entenent tot.
Clar. I què passava? Què passava? Doncs que el mas de lo mas d'aquesta dansa perversa i degenerada, i per suposat se'l va considerar absolutament el culpable de tota aquella degeneració moral, doncs va ser Strauss. Però és que a més aquella degeneració no es va quedar a Viena, és que va esclatar per tota Europa, per totes les sales de balls. Tothom ho ballava, tothom ho gaudia. Vinga, tot el mundo a rozarse y a marearse y a darse besitos en la oscuridad. Ai! Clar, una cosa portava l'altra.
Això no es pot permitir.
Home, no, això què és? Això és un escàndol, això és un escàndol. I què va passar? Doncs que el nostre Strauss, clar, no només va ser famós, sinó que va ser tremendament prolífic. Va compondre 168 valsos al llarg de 73 anys de vida.
Quina meravella.
Vale? I tenia, o sigui... Eren els hitazos nivell Taylor Swift. Pues ese era Strauss. Ese era Strauss.
Sí, que l'Òscar Puente de l'època estaria molt content.
Home, t'ho diràs, t'ho diràs.
Això que acabem d'escoltar i de veure i de viure és el que m'agrada més dels valsos. Des de la grandiositat...
Subidon i clic.
Exacte. Des de la grandiositat imperial, ara, de cop... a la finor més extrema.
Subtil. Sí. És que com composa aquest senyor, eh? És que és impecable. És que és
enorme.
Pulido. Oh, bueno. Parlem una miqueta de la seva vida.
Vinga.
Coneguem el nostre Johann Júnior. Ell va ser el primogènit dels 6 fills que va tenir el matrimoni format entre Johann Strauss, pare, que també compositor, director, i d'aquí tenim lo del Júnior, perquè ja hi ha un padre. I Anna Strain. Tot i ser el Johann Strauss, pare, músic, director d'orquestra reconegut i amb molt bona posició social i econòmica, que això és important dir-ho, no sabem per què, bueno, sí, ho sabem, ara ho explicaré, estava absolutament en contra de que els seus fills es dediquessin a la música, que seguissin els seus passos.
Li va sortir malament,
Fatal. No. És que no, pobre home, no. Bueno, pobre home, ja veurem.
És que només cal que un pare et digui que no.
Ara anirem desgranant, perquè això té telita. Aquí la història personal d'aquesta gent també té telita. Què passa? Doncs el pare el que no volia és que els fills passessin per totes les dificultats, les incerteses, les pressions que ell havia patit. Recorda que ja ell era compositor de vals, ja era el padre de la degeneració moral.
Sí.
Vull dir que no ho va tenir gens fàcil. Però, clar... Què passa? Què va passar? La intenció del pare era bona, però, com dius tu, la cabra tira al monte. Sí. I, a més, només falta que el papa et prohibeixi una cosa perquè la desitgis encara més. Així que va succeir que el fill va fer el que li va donar la gana.
Sí.
I, als 15 anys, va començar la seva formació musical d'amagat... gràcies a que la seva mare li compra un violí i li comença a pagar les classes. Però tot això d'amagat del pare, que no ho sapigués de cap de les maneres. Clar, comença tard, no parlem d'un nen prodigi. O sigui, si per ell hagués estat, als 3 anys ja estaria tocant. Mm-hmm. Però no, s'espera als 15, aconsegueixen un violí, aconsegueixen les classes, i aquí comença tota la carrera, doncs, d'amagatotis. Que bonico, és per enamorar-se, esto. Bueno, qüestió, com dèiem, el suport de la mama, de l'Anna Strain, va ser clau en el futur del que seria més endavant el músic més gran dels seus temps. I la cosa comença a intensificar-se quan es destapa la doble vida de Strauss pare.
Compte aquí.
Això és important, perquè això s'ha d'explicar. Eh? Momento salsa rosa.
Vinga,
vamos allà.
Posem-lo aquí.
Vale. Dèiem, Strauss Papi era bastant famós.
Strauss Papi, eh?
Strauss Papi.
Val, m'agrada.
Sí. Sí. Per una banda tenia els valsos, que eren lo más, però també tenia les operetes. Recordem que estem en pleno apogeo de l'òpera bufa, de l'òpera lleugera, d'anar a riure al teatre.
I com que és l'òpera bufa, li direm Strauss Papi Chulo.
Perfecte. Jo lo... Sí, no, encaixa. Encara. Strauss Papi Chulo era una figura cabdal, eh? Papi Chulo, de la vida musical de Viena. I també s'ha de tenir en compte que era un dels principals directors d'orquestra del moment, a tope. Així que ell produïa i dirigia moltíssimes operetes. I aquí, en aquest context, coneix a la cantant i actriu Emily, i perdó, no sé dir este apellido, lo siento, Trampusch.
Jo també hagués dit Trampusch.
Pues Trampusch. Bueno, conocí a esta chica. Mm. I qui és aquesta noia? Doncs era una intèrpret superhàbil i superversàtil. Actriu, cantant, i de seguida es converteix en la preferida d'Strauss Papi Chulo. Vale? I tan preferida, que al final, pues el hombre metió lo que no debía en la olla, eh? I va començar a mantenir una relació. No he dit res fora de lloc.
Que ets fina.
Oi?
Ai.
I què passa, doncs? Que d'aquesta olla
sí?
Fuimos a mayores.
Ah.
I patapam, doble vida. Però tan a mayores, Joan, que Strauss Papi
sí.
I la Trampusch...
Val.
Eh? Tenen...
La Trampusch.
Set fills tenen, tu.
Clar, amb aquest cognom...
Set, sí, però, claro, bueno, en fi, Trampusch i Strauss, ahí està.
La Tram de Viena, eh?
Hòstia.
Trampusch.
Potser no es pronuncia així per res del món, eh? Vull dir, ens estem inventant.
Té pinta que
també sigui Trampuch. És que tot podria ser. Bueno, Papi Chulo i Trampuch.
Sí?
Set fills. Però,
set fills, eh?
Però és que recordem que Strauss ja en té sis més d'un altre matrimoni amb la seva dona legítima, diguem, eh?
Sí.
Aleshores, clar, allò comença a ser absolutament insostenible i davant d'aquell despropòsit, doncs Anna Strime, l'esposa original, diu adiós, eh? Sí. Este matrimonio se convierte en divorcio desde ya porque esto es insostenible. Mm. Però això, que és bastant dramàtic, és molt trist, en realitat és la catapulta que Strauss Jr. necessitava per sortir de l'armari com a músic. Claro! Perquè a partir d'aquell moment, ells dos es divorcien. Ah. I, clar, i Johan, el peque, diu, ja està, soy músico, empiezo mi carrera como Dios manda. Que bonico. Qüestió.
Em dic que aquesta família se'ls invan a l'olla.
En quins... Sí, aviam. Bueno, el pare, per suposat, sí.
Ets aquí.
Sí, d'acord.
Ets aquí. Comentari random.
Sois muy tonticos los
sí?
dos, eh? Que no sepáis. En fi. em refereixo al tècnic, cuyo nombre no
José,
voy a decir.
José Matos.
No volia revelar. Bueno, ara ja està, ja no podem anar d'incògnita.
Passo grans moments amb José Matos. La gent no ho sap, però passo grans moments.
Pues ja ho sabeu. Un dia li hem de posar un micro,
sí,
home,
sí,
a l'aire.
Sí, sí, sí.
Bueno, va, Johann Strauss Jr., 19 anys. Què fa aquest home, ara que ja està consolidat, ara que ja li pot dir al món que es dedica a la música?
Sí.
Doncs funda la seva primera orquestra.
Perquè... Ah, mira, diu, vinga.
Ja, pim-pam, pim-pam.
Soy un Strauss, oi?
No tinc temps a perdre, ja he perdut aquí molts anys a la porra.
Sí, sí,
funda
sí,
la meva
sí,
orquestra. Sí. I funda l'orquestra, ja no només com a violinista, sinó que debuta com a director d'orquestra i, a més, comença amb aquella orquestra a tocar les seves pròpies composicions.
No sé si està per res.
No. Ell va dir, he perdut massa temps. Jo ara voy full. Voy
Dame,
full, estoy living por esto, así que voy.
Dame.
I l'èxit, com que ell estava living por esto, va ser immediat. Però és que immediat, des del primer concert d'aquella orquestra, va ser un uau, que meravella és esta. Qüestió que en tan sols un any, o sigui, en 20 anyets, aconsegueix un contracte amb el casino Don Mayer, que era el més important de Viena en aquell moment. I l'endemà del debut, o sigui, aconsegueix el contracte, fa el debut i els diaris de Viena escriuen el següent. Bona nit, Strauss pare. Bon dia, Strauss fill. Heavy.
Duríssim.
Així que, bueno, els esforços de Papi Chulo a la porra,
clar.
Eh?
Sí.
I, de fet, dos germans més del primer matrimoni, tant el Joseph com l'Edward, també acaben dedicant-se a la música i seguint amb el llegat Strauss, así que lo siento mucho, papi chulo. Però... menos ollas, ah. Eh? I mira, t'ha salió mal. La
bona
cosa.
Nit, papi chulo.
Bona nit.
Ara m'he imaginat a Joan Bonanit dient "Bona nit, papi chulo!"
No s'entendria res, però sí. Ai, Joan, esto no es serio.
Però va néixer per no ser-ho.
També, correcte. Va, seguim, perquè tenint en compte aquest debut, aquesta crítica que tenim després del debut, passa una cosa bastant heavy, per el que seria després tot... la pau mental d'Strauss fill, vale? Tal qual. Perquè la competència entre pare i fill no es fa esperar, òbviament.
Clar.
Així que les comparacions, els sofrets, la guerrilla de contractacions, no, jo me quedo con el padre, jo me quedo con el hijo... Bueno, va. Tot allò era el leitmotiv de tota la carrera del pobre Strauss júnior, fins que va morir el seu pare l'any 1849. Que, o sigui, anyitos. Sí, i heavy, perquè és tu padre. És que és heavy, és heavy. I a més, tu saps que el teu pare és que no volia que et dediquessis... Bueno, bueno. Durillo. Daddy issues, top. Així que, quan mor el pare, la veritat és que tot es gira a favor del fill, però la càrrega emocional ja te l'has endut, eh? La motxilla,
clar.
Te l'emportes. Però s'acaben les competències...
Jo m'imagino, perdona, tota la vida d'Strauss fill, sentint-se, eres Strauss júnior.
Bueno, és que és així.
Ets bo, ets molt bo.
O segon o júnior, clar, perquè no hi havia un altre. I, bueno...
No sé dur, això, eh?
I havent-te barallat amb el teu pare.
Clar.
Oye, mi legado, que orgullós estic de ti.
No. Portant-ho malament, vull dir.
Clar, és que, bueno... Qüestió, veu malament, mor el pare, i ja el júnior es consolida ja com el principal compositor i director de Viena, i a partir d'aquest moment el seu ascens va creixent. Per què? Doncs perquè hem de tenir en compte que tothom qui era algú, mínim que fossis algú, en aquell moment passava per Viena. I passava per Viena per fer què? Doncs anar a una sala de ball.
Clar.
I per fer què? Doncs per escoltar-lo amb ell. I quan l'escoltaven, vamos, quedaven absolutament in love amb tota aquella nova generació Strauss i el seu talent. Clar, venien a Viena i marxaven a donde tenien que marxar, així que la seva fama va anar creixent com la pólvora. Així que en qüestió de res, de mesos després de la mort del pare, ell comença a fer gires, comença a visitar sales de balls, teatres, teatrillos, tot. O sigui que, en qüestió de 20 anys, es converteix en el capo absolut de la música del seu temps. Així, amb aquest hitazo que a todos nos suena, ens plantem a l'any 1867, que és quan Strauss fill composa això que estem escoltant, que clarament ens sona a tots. I què passa amb aquesta peça, que és el bombazo? Va ser un bombazo aleshores, és un bombazo ara, i que tiri la primera piedra que no la conozca. És el famosíssim Danubi Blau.
Jo no puc escoltar el Danubi Blau sense pronunciar... clar, és que...
Ai, Déu meu, Joan.
No,
el Danubi
Blau.
Jo tinc por.
Quan diuen allò de Guten News Jar, l'orquestra del... L'he dit fatal. No diuen només Bon Any Nou, em sembla que diuen Bon Nadal i Feliç Any Nou.
Correcte.
El dia de Cap d'Any, però és un moment molt maco.
Guapo. L'alemany se'ns dona súper, eh? Veig que fluïm d'una manera molt
meu
natural.
Meu avi d'alemany.
Sí? Què ha passat quan tu has fet... No sabemos.
Jo només en alemany sé dir Scheisse.
D'acord.
No direm el que és.
Vale.
Però jo només sé dir Scheisse.
Bueno.
Amb aquest perfecte...
No, el dius molt bé, eh? La xaija, sí.
És que el meu avi feia exactament això que acabes de fer. Sí, bueno. Xaija.
Clar. Sí, sí.
No, que deia així que no ho enteníem. Sí. Bueno,
no, per
pobret
bueno,
innocent.
Per remugar sempre tenim espai per l'aprenent. En fi. Sí. Va, Danubi Blau, que em perds. Em perds, Joan. Què va ser el Danubi Blau? Doncs, curiosament, va ser un encàrrec. No va ser... Perquè, mira que... Estaves com passava mogollon per iniciativa pròpia, però aquest va ser un encàrrec. Mm-hmm. Què va passar? Doncs que el músic i director austríac Johann van von Herbeck, és que no sé hablar... Bueno, en fi. Li demana Strauss, que recordem que era lo más, la Taylor Swift del momento, diu, necessito un hitazo.
Ah, mira.
Perquè jo tinc un cor d'homes i estamos ahí un poco que nos falta un hit. Necesitamos un hit.
Així de random, eh?
Bueno, sí.
Escolta, tinc un cor d'homes, fes-me un...
Sí,
un
tu que eres Taylor, ara, pues dame un hit.
Val, està molt bé.
I és això que estem sentint, que estem molt acostumats a sentir en versió instrumental. Però aquest és l'origen, verdader, pel cor d'homes. I què passa? Doncs que, com Johann Strauss fill era un currante, doncs venga, pa'lante que lo saco.
Sí.
Problema, que aquella versió del cor masculí passa sense pena ni glòria.
Ah?
Sí, és com, ok, sin más.
Està bé.
I aquest oc, sin más, doncs a Strauss no se li posa bé. Diu, com a oc, sin más? Què és esto?
Perquè m'ha costat a mi.
I no només per això, que no estàs oyéndolo. És que no.
Aquests 10 minuts que m'ha costat a mi composar aquesta meravella...
No, ell pensa, no, esto es una falla porque hay un campo de nabos. Voy a quitar el campo de nabos y voy a dejarlo solo en una orquestación.
Strauss Jr. que va pensar, xaise.
Exacte, xaise, el Danubi Blau no està funcionant. Què és esto? Qüestió que fa una versió orquestral i diu, i a més és que saps què faré? Ara que m'han convidat a l'Exposició Universal de París de 1866, que no és moco de pavo, aniré amb el Danubi Blau com a buque insígnia i us vais a cagar.
Digue-li tonto.
Home, claro. I què passó? Dicho y hecho. L'èxit va ser absolutament abrumador, però tant que aquell concert i sobretot aquell hitazo el catapulten ja a la fama internacional. O sigui, ja traspassa els límits d'Europa i és, bueno, el hit del momento. Era tan bèstia, o sigui, era tan bèstia aquell èxit, que fins i tot hi ha una anècdota molt xuli, que us explico.
Sí?
Brahms, una vegada, estava, bueno, després d'un concert, va venir una fan loca a veure Brahms. Ah, Dios mío, por favor, Brahms, te quiero. I per alguna raó li va demanar que li signés un ventilador. No sé per què.
Com?
No sé, Joan, jo no hi era. Bueno, una noia amb un ventilador, jo què sé. No sé. Sí, coses. Aleshores, Brahms, per favor, signa'm aquest ventilador. Aleshores, Brahms, que veu aquella senyora fanàtica, diu, vale, i agafa la seva estilogràfica i, curiosament, el primer que fa és gargotar, fer un petit, uns quants compassos del Danubi Blau, amb el sobretítol de Lamentablemente no és de Brahms.
Oh, boníssim!
Molt bo, molt boníssim. Molt bo, molt guai.
Que estic veient nois i noies donant voltes pels palaus de Viena.
Jo vull posar-me una faldilla d'aquella, sí, que giri, sembla una flor. Ai, que bonito. Ai, ja ho farem algun dia.
Sisplau.
Fem algun dia? Si algú ho ha de fer, som nosaltres.
Ara.
Claro, ahí a tope. Living con Strauss Jr.
Posa't... saps aquelles sabates que tenen puntera de ferro?
Sí.
Posa-te-les.
D'acord, aniré previnguda, doncs.
Saps el que et vull dir, oi?
Sí. Va. I posem espinilleres, per si de cas. Que no fos cas que acabem lesionats. Bueno, va. Continuem, perquè no obstant tots els èxits arreu del món, els reconeixements, els premis, perquè va ser super reconegut en vida, ell ho estava a tope. És important també parlar dels daltabaixos, que no van ser pocs. Home, i tant. Mira, per començar, ja què hem dit? L'inici de la seva carrera.
Clar.
Ja empieza clandestinamente, no? És que m'hi oculto, com si estigués fent alguna cosa aquí horrible estudiant música. Després debuta, i aquell moment, en comptes de celebrar-ho amb la família, no. S'enfronta directament al seu pare. Què passa amb tot això? Doncs que l'estrès, l'ansietat i els atacs de pànic ja es converteixen en els seus companys de viatge per la resta de la seva vida.
Mai m'havien parlat d'atacs de pànic amb el Danubi Blau de fons, eh?
Bueno, però
que
és...
Que sonen diferent, també t'ho dic. Mira,
clar.
mira. Atacs de pànic. Són més alegres. Veus?
Però mira, aquest senyor que els tenia constantment és el compositor d'aquesta fantasia.
Per això ho deia, per
clar,
això ho deia.
Sí, és important tenir-ho en compte. Què passa? Doncs amb aquest quadro clínic, diríem, a partir d'aquí, doncs, la seva salut ja va estar marcada sempre per episodis de bajón molt heavies. Però molt, molt heavies, eh? Vull dir, debilitat física, febres, problemes cardíacs, infeccions recurrents... I a tot això li hem de sumar, que és important, que la medicina de l'època tot sovint perjudicava més que no pas ajudava. I, claro, el diagnóstico d'estrès i ataques de pànico ni existia ni se l'esperava.
Sí, que... és així.
Patia. L'home patia molt i de forma molt recurrent. També tenia moltes infeccions respiratòries.
Ai.
I fins i tot, en un moment de la seva vida, va tenir una paràlisi.
Ai.
Per sort va ser temporal, però va estar tan paralitzat que ni podia sortir a l'escenari, ni podia dirigir, ni podia composar. Sí, sí. Bèstia,
duríssim,
bèstia. Però, tot i així, tot i tenir aquells bajons, era una persona molt resilient i a mi m'agrada molt, perquè era, tenia un aguante i era un currante, vull dir, no és la història d'un paio que està en el moment adequat en el sitio, no, currada a saco. Així que, no obstant estar fatal, cada 5 minutets tenia centenars de valsos compostos, òperes de gran èxit com el Barón Gitano o Fledermaus, que, ojo, són molt guais musicalment, però els libretos... Bueno, vale, de acuerdo. Ja en parlarem un dia.
Sí?
Sí. Sí, sí, no, no. Sí, què dius tu? Musicalment és tan guai, tan accessible, com és que no la recomano per començar? Perquè el libretto... Ble.
Val.
No, és que jo crec que li importava una porra, el libretto. Ostres.
Sí, eh?
Sí, era en plan...
Música... Ble, deixa...
Sí, la gent se ríe. Mete un chiste. Vale. Mete otro. I de què va? No sé.
És igual.
Da igual, da igual.
Val, 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 val.
Bueno, a part d'això, tenia gires, tenia concerts... I, a més, tenim en compte el llegat que ha deixat aquest paio.
Clar, clar, és
meravella. Clar, continua vigent, literal, any rere any, 2024. Sí, 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 encara estem escoltant el concert de cap d'any.
I encara és hit.
I encara és... És que el que estem sentint encara és un hit.
Sí.
És que em sembla d'un mèrit... Bueno...
Crec que no hi ha persona a la Terra que no sàpiga que això és el de Nubi Blau.
És que és així...
I que és d'Estraus.
El rei del vals. És el rei del vals i apodo, vamos, més que merescut.
Sí. T'explicaré un secreto que sap molt poca gent. Secreto, eh? Quan
secreto.
Secreto és dels
ja,
de veritat.
Ja, 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 estic... Mira.
Veus allà? Que tinc uns auriculars.
Sí.
Aquells auriculars són de... treuen el so exterior.
Vaja.
No? Són d'aquells que
sí,
vas
que
pel carrer i vas a la teva punyetera bola, diguem-ne, no? Vaig... No diré el 100%, però el 99% de les vegades vaig pel carrer amb aquests auriculars. I la gran majoria de vegades... m'agrada molt portar música clàssica, tot i que amb el peu vaig seguint altres ritmes perquè la gent no es pensi que estic tarat.
Això ho arregla tot.
Això ho arregla tot. Tinc moltes ganes que avui acabi aquest programa per posar-me Strauss anant pel carrer.
Meravella.
Aviam com m'ho faig per no ballar. Val,
què faràs amb el peu? Clar, què faràs amb el peu?
Doncs el 1, 2, 3, perquè em sortirà sol.
Jo vull que ballis pel carrer. Ja està. És, sí, per favor. Sí.
És que et, porti, et passo un vídeo
sí,
jo ballant?
Sí, m'agradaria bastant.
Sol pel carrer?
Sí.
Qual pertorbat?
Sisplau, val. Amb Strauss a tope.
Val, val, val.
Sí, necessito aquest moment per continuar.
Va, rematem-ho, això.
Vinga, rematem-ho, perquè no només de treballar viu l'home. I hem parlat molt de la feina, hem parlat molt de tot, però no hem fet un cop d'ull a la seva vida sentimental. I per què dic això? Perquè, com ja us haureu imaginat, per herència familiar... I per perfil psicològic...
Les olles, eh?
Les olles, va. Doncs aquest bon home, pues, su vida un cuento de hades no és.
No.
No és. Ell ho intenta, però...
Sí?
Sí, sí. Sí, perquè ell vol fer com el contrari, però no se'n surt.
No,
perquè,
no,
va,
no
la vida...
Acaba, eh?
No, no acaba de funcionar. Comença relativament estable, ell, i convencional. La primera esposa que ell té és la Henrietta Treff.
Sí.
O Treffs, alemany, otra vez. Més coneguda com a Jetty.
Ah, mira, més fàcil.
Més fàcil.
Sí.
I ella era una famosíssima mezzo-soprano.
També et dic que ser una dona i dir-se el Jetty, saps què et vull dir?
Bueno, ahí está.
Igual.
No, 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 però era molt
no
guai,
era molt afortunada. No?
En realitat sí,
ah,
en realitat sí, sí. Era una mezzo d'aquelles top, eh. No, no parecia un yeti. Probablement es digui yeti o retreti, jet.
Mira, m'acaba de dir en
sí, digues, aviam, de dir aviam,
en Rafa, diu seria francesa.
Oh my god. Es que de verdad, de verdad os lo digo, eh. Me vais a matar a disgustos. Pobre Jetty. Jo no sé si es pronuncia així, perdoneu-me.
No, no, li direm
el Jetty. Sí, sí, sí. El Jetty. Qui és el Jetty? Qui és el Jetty? Primera esposa de Strauss Jr. I què passa? Doncs ells es coneixen al circuit musical, connecten sí. de seguida. I quan es casen, ella comença a tenir un paper bastant clau a la carrera de Strauss i a la vida de Strauss. Per què? Perquè ella no era una pobrecica. No, 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 no. Ella ja havia triomfat a nivell professional molt abans que fins i tot Strauss. A més, ja s'havia casat. I, a més, ja havia tingut 7 fills amb aquell matrimoni.
Mare, diu.
No, 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 ja està, ella ja estava de vuelta.
Se les busca fàcils, també.
Bueno, de dónde viene, también, eh?
Ah, també és veritat.
También te cuento. També clar, clar, clar. Qüestió, que Jetty, quan es casa amb Strauss, ja té la vida de vuelta, amb la qual no li sap gens de greu convertir-se en un suport professional, personal, vital, amb la qual són un matrimoni bastant, bastant feliç. La veritat, per què? Perquè comparteixen la música, comparteixen els escenaris, comparteixen la vida plegats, amb la qual allò era molt maco i molt bonic. I fixa't que van estar junts 16 anys fins que ella es va morir el 1878.
Fixa't.
O sigui que comença bé.
Déu-n'hi-do.
Comença a dir, ai, que bonito, mira, clar. Està rompiendo la cadena familiar del padre. No.
No, eh?
No. Va. No, perquè Strauss es queda fet caldo quan ella es mor,
sí.
I en veure sol, bueno, si veníamos un poco pues, de las ollas, i ell...
Clar.
Clar, la gestió emocional no, ¿vale? No, val, no era val, lo val. Seu. No. Així que va dir, pues yo quito un clavo con otro, clavo.
Val, 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 val.
Evidentment,
val.
Així, sí.
Avui, olles i claus, eh?
Olles i claus, val. Sí, los Strauss són així.
Són carpinteros, sí, sí, sí,
sí. En realitat. Qüestió, molt poquet després de la mort de la Jetty, es casa amb Angelica Dietrich, que és una actriu molt joveneta. I què passa? Doncs que Angelica i ell realment no tenen absolutament res en comú. No comparteixen interessos artístics, ni musicals, ni plans de vida. Ah. Així que, en qüestió de res, Strauss se'n van a buscar otros clavos por ahí.
Val, val, val.
Claro,
val.
Porque este clavo...
Hi ha altres caixes d'eines...
Altres caixes, val, claus val, angleses, no ho sé, val, no? Clavos, val, val, coses. I què passa? Que entre clavo i clavo, que hi ha molts clavos,
sí.
I no m'hi aturaré perquè no acabarem el programa, doncs va conèixer la seva tercera i última esposa, que va ser Adele Deus. Deus, no lo sé. Vale? Adele. Quién
saben,
és Adele?
Saben vostès dir Deutsche Bank? Doncs
sí,
va per aquí la cosa.
Però no és Deutsche. No, és
Deutsch.
Dios.
No, és Adele.
Adele.
Com la cantant.
Adele com la cantant.
Val.
Ho tenim resolt.
S'han casat Taylor Swift i Adele.
Exacte.
Val, facin-se aquesta idea.
Aquí estem.
Val.
I tens molta raó. Tens molta raó, perquè ja veràs per dónde van los tiros. Perquè, a diferència de les anteriors, Adele és la única que no té una carrera artística pròpia.
Sí.
Però, no et pensis que era una qualsevol.
No, eh?
No. Era una celebrity, ella. Era una Kardashian.
Ah, mira.
Sí,
veus?
Tal qual. Era ja una tenim. Kardashian, o sigui, bona família,
sí.
Coneguda en els ambients més top, més xic, perquè era guapíssima i la superinfluencer de la moda del momento. No, tal qual, Adele Kardashian. Esto es así. I dius, d'entrada allò semblava un clavo, pim-pam, no?
Sí.
Un clavito. Però, clar, per què? Una, Strauss Jr. Està casat.
Sí.
Dues, i això per l'època era molt important, era catòlic i ella era protestant.
Ai.
Amb la qual deies, no, això no puede ser. Esto va ser un clavito. No, res més lluny de la realitat, perquè s'enamoren a saco el més estil romàntic que
sí,
tant volava l'època. Sí. Però in love a muerte. Així que Strauss no només se separa de l'Angèlica, sinó que es converteix al protestantisme per poder-se casar amb ella oficialment. I allò va despertar... Claro, eren dos celebrities.
Clar.
Allò va ser notició, que està passant, que escàndalo. Però, tot el que expliquen cronistes de l'època, algunes cartes que hi ha per allà, sembla que aquell matrimoni, mira, va ser molt i molt ben avingut.
Ah, sí?
Sí, perquè ella l'admirava per un cantó. Després, ell la cuidava a saco, perquè era com, ai, que cuquis somos. I van saber fer una cosa complicadíssima quan comences a sortir amb un artista,
sí.
Que és combinar l'agenda. dels dos.
Bona aquesta.
Clar, i feien una cosa molt maca, que és cada vegada que ell tenia una gira, que ell tenia un concert, que ell tenia un no sé què, ella se'n podia anar, i com que a ella li encantava allò d'estar en el meollo... Ah, clar, van trobar la forma com superideal de conviure i aprofitar.
Però sí que li va sortir bé la cosa de separar-se del pare, diguem-ne.
Bueno, sí. No? Sí.
Al Déu-n'hi-do.
Sí. Vull dir, sí, que recull, és veritat. I, maco això, van estar junts fins que ell es mor... Ai. Amb 73 anys, vida longeva, a pesar de...
Sí,
perquè tenia problemes de salut. No, i els problemes de salut eren... O sea, no te digo que estava paralitzat a veces.
Clar.
Heavy. Així que jo penso que va ser una vida molt xula la que van tenir plegats. Però finalment, què va passar? Doncs que ella, així, amb 73 anys, contra una pneumònia, i evidentment no la supera, perquè si tenim en compte tot el que ja hem dit. I el 3 de juny de 1899 va morir a Viena, acompanyat per la seva tercera i última esposa i l'amor de la seva vida. I què va deixar? Doncs va deixar, com dèiem abans, un llegat musical, bueno, inesborrable. És que jo crec que d'aquí a 1000 anys hi haurà algú explicant aquesta mateixa història. Jo crec que sí, perquè aquest senyor, el que ens ha deixat musicalment, és imborrable.
Clar.
És que és així. Així que és el rei del vals. Escolteu-lo. El dilluns va fer 125 anys, així que, per favor, feu el favor de connectar amb Strauss i vibrar-lo.
M'has dit que mor el 1899, eh?
Sí.
1899, mor el rei dels valsos, però neix el rei de copes, el Barça. Bronco, va. Gràcies.
Ai, gràcies.
Ho fas passar tan bé.
Ai, jo m'ho passo molt bé, també.
Però tan bé.
Ens ho passem molt bé.
Escolta, torna quan vulguis. Si vols tornar demà...
Tu creus?
Tens coses a fer, demà.
Tinc vida, però puc venir. Si, per a ti sempre tinc un guacó.
Ai, que bé, que bé. Acabarem ballant un vals.
Ai,
Maria,
sí.
Gràcies.
Tenim plan. Gràcies a vosaltres. Ciao.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, encarem la recta final d'aquest programa. Giró, què tal? Bona tarda de nou.
Molt bona tarda.
Sanaúja, bona tarda de nou.
Hola, bona vesprada.
Va, girocleta, cap on anem avui?
Avui ho tenim a tocar, Joan, perquè ja hem començat el compte enrere per Sant Joan. I què seria Sant Joan sense les seves coques?
La nit de Sant Joan.
Coques de molts, molts, molts tipus. Hi ha, doncs, la coca tradicional. Quina és la coca tradicional de Sant Joan? Doncs la confitada i de pinyons.
Ara.
També tenim la coca de crema i pinyons, la de llardons, la de xocolata. Ara, de cop i volta, també hi ha coques a Sant Joan molt creatives. No sé quina us agrada a vosaltres. Totes, jo sempre... Jo a favor de la de xocolata. A mi la de xocolata és la meva preferida.
I et diré una altra cosa. A mi m'agrada molt la coca de Sant Joan, que normalment a tothom li acaba sobrant de la nit de Sant Joan, aquell tros de
coca. El dia següent, coca, sí, el puntet d'ureta...
O inclús dos dies després...
Ui, això...
Té,
sí.
No, té un puntet, perquè les bones, el dia següent, encara no estan dures. Però al cap de dos dies, que comença una mica allò a endurir-se, allò amb una miqueta de llet...
Oh! Ah, mira, t'ho anava a dir, perquè
com,
això...
És com el tortí de reis amb la xocolata desfeta.
Sí.
Fas l'amullament a la llet
home,
i...
Boníssim, allò, eh? Mira, el mató se sap també.
Doncs, evidentment...
El mató se sap més...
Tothom li agraden les coques del seu tipus, el seu gust, no? Uh-huh. Però diem-ne que fa uns anys, en concret fa 6 anys, que els professionals del sector van dir, mira, sabeu què? Anem a posar una mica d'ordre perquè tothom fa coques a Sant Joan. Anem a escollir la millor coca de Sant Joan de tot Catalunya.
Sí, ara,
però, clar,
sí,
no podíem fer-ho només en una categoria perquè hi ha unes quantes. Llavors, ara fa 6 anys que se celebra aquest concurs que decideix la millor coca de Sant Joan amb diferents categories. Tradicional, xocolata, creativa, llardons i crema i pinyons.
Molt bé.
Ara s'ha fet aquest concurs, ja tenim pòdium, ja tenim guanyadors, que sapigueu que el jurat està format per 19 membres i s'hi han presentat 83 forns amb les seves propostes. Tu, si tens un forn, et podies presentar a més d'una categoria. Això sí, una proposta per categoria, no em portis les coques No farem trampes.
Seria abusar.
Llavors anem a comentar el pòdium.
Vinga.
Guanyadora de la millor coca de Sant Joan 2024 en la categoria de tradicional, la de fruita confitada i pinyons, ha estat per Patxi Larrea, pastisseria de Castelldefels.
Oh,
En la categoria de crema i pinyons s'ha imposat la Palma Pastissers de Sabadell. La millor coca de Sant Joan de Llardons es fa a Castellà del Vallès, al forn Montada. I a Barcelona hem tingut dos premis. Dos premis a Barcelona, grada d'animació. La millor coca de Sant Joan creativa que la fan a la pastisseria. Brunells.
Oh,
I, finalment, la millor coca de Sant Joan de xocolata que la farna al forn Gil.
Bravo.
I sabeu què? Com que a mi m'agrada molt la xocolata i és la xocolata i decideixo una mica el que vull fer, avui tenim el plaer de parlar amb el propietari del forn Gil, que fan la millor coca de xocolata 2024 de tot Catalunya. Ell es diu Gerard Gil i crec que ens està escoltant. Bona tarda, Gerard.
Bona tarda.
Primer de tot, felicitats per aquest premi. No sé si us l'esperàveu, si anàveu ja ben segurs que el guanyaríeu o no.
Moltíssimes gràcies. I, bueno, sabíem que portàvem una opció bona, però mai t'esperes guanyar.
Mai t'esperes guanyar i heu guanyat.
Ha sigut una sorpresa i molt contents, la veritat.
Gerard, perquè, clar, ens en fem una idea tots. A coques de Sant Joan de xocolata, crec que quan diem això, tothom li ve al cap un tipus de coca diferent. Sí. Potser la que va comprar o la que ha vist més. Com és la vostra coca de Sant Joan de xocolata? Què té d'especial?
La nostra coca de Sant Joan de xocolata és una cosa molt innovadora. El que hem fet és agafar la nostra massa de brioix tradicional, que ja vam guanyar la coca tradicional el 2022, i el que hem fet és introduir-li una base de brownie.
Oh, que bo!
Que això el que fa és que sigui una coca de xocolata realment addictiva.
Uau.
Que és el que nosaltres buscàvem.
O sigui, a sota ens hem d'imaginar una coca de Sant Joan que la part de sota és brownie.
Sí.
Quina cosa més bona,
sisplau. Això està boníssim, Gerard.
Sí, exacte. Hem fet una base de brownie i a sobre coberta amb la coca tradicional nostra de brioix de tota la vida.
Heu fet una combinació.
A més, us tinc a dir que a la part de dalt hem fet un cruixent de pa de pagès de la IGP,
no m'ho puc creure,
amb xocolata també, per donar-li un toc així una mica més salat i crunchy també a la coca.
No m'ho puc creure.
D'aquesta manera, tastar.
Juguem amb textures de xocolata i molt bo.
Gerard, que dic jo, sense cap mena de compromís ni sense cap mena de res, però que si algun dia penseu, ostres, aquells amics de Ràdio Estel...
Carrer Comptes de Bé, lloc 67.
Igual es mereixen una coca, tu mateix, Està,
no,
això ho deixo al vostre pare.
Això està fet, cap problema.
De debò, això és al final de l'entrevista, quan ja ens l'hem posat a la butxaca, home.
És que no he pogut més,
Giró, no he pogut més.
El que passa que m'ho apunto perquè les comandes van bastant fortes i si no m'ho apunto, igual us quedeu sense.
És el que t'anava a dir, que com aneu de comandes? Perquè ara fa uns dies que coneixíem que fèieu la millor coca de Sant Joan de xocolata, no sé si de cop i volta el telèfon treu fum, ara.
La veritat és que sí.
Sí,
bueno, com a anècdota, hem comprat un telèfon inalàmbric per poder respondre des de tot arreu de l'obrador.
M'encanta.
Perquè és una bogeria. Ja teníem l'experiència el 2022 i aquest any sí que vam dir, ei, això s'ha de solucionar per poder atendre tothom. A part d'això, fa justament 2 setmanes vam obrir la nostra pàgina web, que no en teníem, i també està sent un boom per la pàgina web.
Que
o sigui
bèstia.
Que Molt contents.
Molt bé. T'agradaria fer una pregunta, perquè ens comentaves que fa dos anys, el 2022, va guanyar en la categoria de millor coca tradicional de Sant Joan. Aquest any ha tocat per la de xocolata. No sé si ja penseu en presentar-vos en altres categories i amb alguna aposta en concret.
Sí, la veritat és que sí. Bueno, l'any que ve no ens podrem presentar perquè ens tocarà anar de jurat, que és un any si guanyes, l'any que ve no et pots presentar, però per al 2026 anem un altre cop a tope. Segurament buscarem alguna altra, sí.
I què en penses? Perquè s'ha comentat, i jo he vist que hi ha una certa polèmica, perquè a vegades, clar, dius coca de Sant Joan, tothom li ve al cap la primera la tradicional, i si no, com hem comentat, la de llardons, o per exemple, la de xocolata. Però clar, hi havia una categoria que era la coca de Sant Joan creativa. Jo no sé quines propostes es van presentar i què en penses tu de que es facin aquestes coses amb la coca de Sant Joan.
Bueno, al final nosaltres sí que és veritat que som un forn tradicional de tota la vida i ens agrada respectar una mica les tradicions. Jo no trobo malament el fet de fer una coca creativa sempre i quan respectis el que és doncs, la coca de Sant Joan, no? Un brioche amb la forma de coca, etc. Jo no estic tan a favor, per exemple, de fer creacions que realment no siguin una coca de Sant Joan. A mi, posar-li gustos diferents, pues, ho trobo bé. També crec que és una manera d'incentivar a les pastisseries i als forns doncs, de sortir una mica de la rutina i poder demostrar una miqueta les idees que també tens, no? I ho trobo bé.
Gerard, deixa'm parlar d'això que m'interessa molt. Pels neòfits en la qüestió, clar, jo no en sé de coques ni de forns, evidentment, però un té la idea que de tanta innovació en el món de la cuina, per exemple, però en aquest cas del forn, clar, la innovació deu arribar fins a un punt límit, no?
La innovació, la veritat és que encara no conec el seu límit, jo.
No, eh?
Però, Gerard...
La veritat és que... bueno, al forn provem coses que són gairebé... Feia anys que potser era impensable i ara és pensable. I d'aquí uns anys, pues, a lo millor estarem provant coses que... No té límit. La veritat que no li trobo un límit.
I escolta'm, com va la cosa? És a dir, qui és el primer del forn, per exemple, que diu, escolta'm, sota de la coca o com a base de la coca, posem un brownie, provem això?
Bueno, jo et comento. Jo he tingut la sort de juntar-me amb la meva parella, que és pastissera, que es diu Esther Real, i ella és la que té una mica més d'idea i de inventiva en tot aquest aspecte. La idea va ser seva de posar un brownie a sota i aleshores vam dir, ostres, com ho fem? Al mig, a sota, tipus de coccions... Clar, hem estat provant durant molt de temps, ens hem preparat realment pel concurs. Clar. Però bueno, aquí la idea i la creadora és la meva parella, que és l'Esther.
No, i comentem-ho, Gerard, que el forn Gil... Vens ja de quatre generacions de forners al darrere, vull dir que és un forn històric amb molta tradició. Però quedem-nos un moment amb les coques de Sant Joan creatives, perquè tu que hi vas estar present, suposo, al concurs, ens podràs comentar alguna altra proposta, però jo pel que he vist s'han arribat a presentar coques de Sant Joan de sobrassada i de festuc, no?
Sí, la veritat és que aquest any hi havia... És el que us comento. En tema d'innovació, és que és molt difícil posar un límit. Hi havia coques salades, coques amb fruits secs, hi havia coques amb la que va guanyar, per exemple, de la Brunells, pues, fantàstica. Vull dir, a nosaltres ens va encantar cítrics amb albahaca. Era xulíssima la vista que tenia i molt bonica, no? I de bona també, espectacular. Aleshores, pues, ja et comento, hi havien de brioix, hi havien de fetes amb panetone, amb massa de panetone, hi havien de full, de pasta de full, tant dolces com salades, com, no sé, moltíssima, moltíssima varietat.
Una mica el que et comentava abans l'Olma, Gerard, una coca per ser coca...
De Sant Joan.
De Sant Joan. Ben bé, què ha de tenir? Perquè ara ens deies una base de brioche, l'altra base de panetone, clar. Què defineix que una coca de Sant Joan és una coca de Sant Joan?
Clar, és el que et comentava. Jo, per mi, una coca de Sant Joan doncs, ha de ser doncs, el brioche de tota la vida i si la vols la clàssica, doncs ha de ser amb fruita confitada per sobre, no? Clar. Aquesta és la clàssica. Llavors, a partir d'aquí, amb una base de brioche clàssic, A partir d'aquí podem jugar amb molts sabors. Podem posar-li tipus diferents de fruites, podem posar-li cremes, cremes de xocolata. Nosaltres hem fet una petita innovació posant una base de brownie a sota. Però sempre respectant que la base de la coca, diguéssim, per nosaltres el sentit és que sigui un brioche tradicional.
Clar. Clar, suposo que
però
també...
en la base de creativa, doncs també, mira, hi ha gent que li agrada doncs, optar per un altre tipus de massa i no ho trobo malament. Si a ells els hi agrada, jo aquí, contra per a gustos colores, no? Diuen?
Sí, sí. No, he dit que suposo que també les bases del concurs hi ha d'haver-hi alguns requisits, no? Doncs ha de pesar tants grams, no pot, doncs la base o la massa mare ha de ser de tal... Això suposo que menys
sí,
la creativa
sí que és veritat,
respectar.
Sí que és veritat que hi ha uns requisits a les bases, tot i que també és veritat que hi ha molta gent que hi ha ben uns requisits, sembla que no s'ho hagin mirat gaire, perquè jo vaig estar-hi l'any passat de jurat i hi havia moltes coques que les vam tindre de descalificar perquè no entraven dintre dels requisits de les bases. Ostres, però bueno...
Van fer coques... Ah, mira, te l'anava a dir, van fer coques per res. I l'altra pregunta, quan es fa un concurs d'aquestes característiques, es presenten 83 forns, amb 83 propostes o més, suposo, i entenc que el jurat, si el formen 19 membres, tantes coques de Sant Joan no es mengen. Què se'n fa de les que sobren?
Tot es dona una... És de beneficència. Normalment, aquests concursos, sempre que totes les coques que portem es porten a un menjador social o alguna associació de nens o com... no sé com podria ser el Cotolengo o Arrels o alguna associació així, i s'aprofiten d'aquesta manera.
Està molt bé.
Mai es llencen a la basura, eh?
Gerard, jo tinc una pregunta molt ràpida abans d'acomiadar-te. A mi la coca de Sant Joan, fantàstic, enhorabona, segur que està deliciosa.
Però no m'agrada.
Però jo soc més... de coca descalivada. No tenim...
Perdona.
Coca descalivada, no hi ha cap concurs de Catalunya? Tu penses que guanyaríeu també amb coca descalivada?
Que jo conegui no hi ha cap concurs. Mira, de fet, escolta'm, li direm al senyor i la senyora aquell que són els que organitzen que s'ho apuntin perquè podria ser una cosa que realment és molt típic d'aquí i també podria tindre molta sortida.
Ara, crèdits a Ràdio Estel.
Ja sé nosaltres
que,
en fem,
ja
però
sé feu, ja.
Tindria que preparar-me per anar al concurs. Conec clar. Gent que les fa millor que nosaltres, eh? Oh. Tampoc m'agrada presumir d'una cosa que no és.
Bueno.
Però practicant sempre se n'aprèn, Gerard.
Escolta,
jo no tinc problema en presentar-m'hi, segur que portaríem una opció bona.
I de coca de xocolata de Sant Joan, la millor sí que és el forn.
El forn Gil, eh? Que sàpiga, vull dir, que tenen telèfon inalàmbric, podeu trucar a qualsevol hora del dia, molesteu-vos a qualsevol hora del dia, que estiguin o no estiguin del forn, us agafaran el telèfon i suposo que espavileu perquè deuen volar.
Fem una cosa. Gerard, quin és el telèfon?
Sí, mira,
segur?
El telèfon...
Estàs segur?
Sí, home, sí.
93-352-2808. I si no, doncs podeu entrar a forngil.com i per allà també es podran encarregar d'equip.
3w.forngil.com o 93-352-2808.
Jo ara truco per encarregar-ne unes quantes.
I tant.
Gerard Gil,
moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres, moltes felicitats, gaudiu i ànims, perquè queda 18 dies per Sant Joan i suposo que seran dies de molta feinada. Gerard Gil, propietari del Forn Gil.
Seguiu fent coques i moltes gràcies.
Gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé, bon dia.
Del jardí, i preciosa aquella nit, quan ja no era nit, un saxo de seda feia que el sol no ens tremés.
Clar, és que estem en terra de ningú.
No, o sigui, farem una cosa. Mira, el Toscano he demanat l'hora. Xavi, amb què obriu avui?
I ballant,
Amb què obriu avui l'informatiu?
A veure.
Amb el Bares, eh?
Amb qui? Ah, amb el Bares.
Avui obren amb el Bares.
Que ha fet declaracions.
S'ha barallat.
No. El Bares, suposo, parlant d'Israel, de Netanyahu...
Ah, clar.
No és un tema que li vagi malament la coca.
Exacte.
Sí. Us deixem amb Estel Migdia, Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa.
Està content, Toscano. Tens ganes de fer el programa, Toscano?
Sí, perquè saps què passa?
Sí?
Hi ha aire als estudis.
Ah, allà hi ha aire, no com aquí.
I aquí, perdoneu...
I fa ràdio content.
Aquí també hi ha aire condicionat, eh? Ja us ho dic
avui
ara.
Està menys fred que...
Ets calorós, Xavi. Sí.
Avui està menys fred que ahir, l'estudi?
Oh, perquè ja m'he encarregat jo de que no estigués tan fred. Mira que vinc
home,
amb jersei.
Home, de suadora, eh?
Home, clar, perquè fa fred. aquí l'estudi.
Mira, 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 mira.
S'espanten les garces i tot.
Venen les plagues.
Exacte.
Venen les plagues amb aquesta calda.
Escolta, que nosaltres ho deixem... ho anem deixant aquí.
Demà dia Capbravo, amics.
Oi, demà divendres. Sí, sí, sí. Demà divendres, que és el més
Capbravo.
Important.
Demà Capbravo. En aquest
tele,
estudi...
cinema.
Televisió, cinema, parlarem amb Muriel Vidal Barraquer, amb qui repassarem la qualitat,
sí, sí.
Amb Carme Munter, que ens portarà al nou setmanari de Catalunya Cristiana aquesta setmana. Mm-hmm. Atenció, ens visita Dani Anglès, per parlar de l'espectacle La gran nit de Degoll de Gom al Teatre Grec de Barcelona. Parlarem també amb Nia Patón, coordinadora del festival Píndoles. En fi,
bueno,
moltes coses.
Molt bon programa abans del cap de setmana.
Un dia més en l'oficina.
Sí, sí, sí. El que dèiem, va, Estel Migdia i de seguida també Mercè Regà amb tot el seu equip al Fabricació Pròpia en aquesta casa, també per passar una tarda molt agradable aquí a Ràdio Estel. Fins demà, que vagi molt bé.